Ràdio Sant Cugat, notícies.
Salutacions, Nil Rodés és santcugatenc, viu a les illes Svalbard des de fa 5 anys. És enginyer en cap del Departament de Geologia del Centre Universitari de les Illes Svalbard, situades a l'Àrtica, una regió on durant mig any és sempre fosc i l'altre mig sempre es veu el sol. Nil Rodés explica com és el seu dia a dia a la regió habitada més al nord del planeta. Podeu conèixer l'entrevista íntegra d'aquest santcugatenc a cugat.cat. L'ús abusiu del mòbil pot ser símptoma de problemes més profuns. La psicòloga Lara Weinberg ens convida a reflexionar sobre l'ús que fem dels nostres dispositius mòbils. Diu que és un mecanisme que pot evitar afrontar emocions. D'aquesta manera, recomana, en canvi, llegir, cuinar, ballar, pintar o endreçar. Més qüestions, us parlem de la 7a edició de la Transeines, una presentació que es va fer aquest dilluns i precisament aquest dimecres dona el tret de sortida. Serà amb un grup que iniciarà la travessa a Viella i durant un mes recorrerà a peu gairebé una 30a de municipis fins a arribar a Alcanar. Des d'allà els protagonistes tornaran a Sant Cugat en cotxe. Una iniciativa, recordin, que va néixer l'any 2018 i que ja ha vist caminar una 70a de persones en procés de rehabilitació per tot Catalunya. De fet, un altre dels objectius del projecte és sensibilitzar la població sobre l'addicció, la qual cosa s'aconsegueix amb xerrades d'Àlex Florença i voluntariat per part dels participants. I també és notícia que Robot Robert, el nou projecte musical de dos santcugatencs, Andreu Marquès i Pol Cortés, que han posat en marxa aquesta iniciativa. Segons han explicat els dos artistes de Cugat Media, neix de la passió comuna que comparteixen els dos des de fa molts anys, la música, i això els ha empès a tirar-se, com diuen, a la piscina. I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament a Instagram i a les diferents xarxes socials, els butlletins horaris i constantment a cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
Llegar a Nueva York este próximo fin de semana, se están dejando sentir ahora mismo sobre Mesina. Esto indica que la tormenta, que viene acompañada de gran cantidad de aparato eléctrico, avanza con mayor rapidez de lo que preveíamos. Y podemos calcular que empezaremos a notar sus efectos al final de esta misma tarde.
Tenemos avería en la subestación norte número 4. Jerry dice que dos líneas están tocadas y las otras silban como locas.
La estación 2 fuera de servicio. La subestación norte 1 y subestación norte 3 reciben toda la carga y aún quedan 3 horas punta de consumo. Habría que hacer una llamada para poder disminuir el suministro.
Jerry comunica que hay dos torres que están realmente mal. Una está en el suelo y hay cortocircuitos por todas partes.
Conmutando a las barras colectoras de la subestación central. La número 4 acaba de caer. La única que queda es norte 3.
Entonces, ¿con cuánto contamos?
Con alrededor de 400 megavatios, pero la rejilla de transmisión de Hudson no sé si podrá resistir.
De acuerdo, baja la 20. No quiero correr ningún riesgo.
El 2 acaba de saltar.
Ha
Al combinarse esta fuerte tormenta con las masas de alta presión que vienen del Canadá, han provocado una intensa perturbación cuyo paso por Nueva York es inminente. Se empiezan a notar los primeros estragos sobre la ciudad. La policía ha puesto en servicio a todas sus unidades con la consigna de mantener el orden, cueste lo que cueste.
¿Qué habrá pasado?
Yo qué sé. Siempre hay averías. Ya me he quejado 3 veces este mes del borracho del portero. ¿Y qué hace? Seguir bebiendo.
Voy a hacer que les echen a todos de la compañía de electricidad. Ni más ni menos, eso es lo que haré. Igual que en Houston. Dejas a un montón de cerdos dirigir las cosas y ya ves.
¿Qué hago de cena? Ahora ya no podría ser el pato.
Pues nos conformaremos con jamón.
Sí, naturalmente.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Avui he recordat la gran apagada que vam patir el 28 d'abril passat i que va durar unes 12 hores. Parlarem de pel·lícules que han abordat aquesta temàtica. És a dir, pel·lícules que han construït una història tenint com a punt de partença la possibilitat d'una apagada. Una apagada concentrada en tota una ciutat, en tot un país o en tot un continent. És una temàtica que dona molt de joc a la imaginació perquè una apagada general afecta tota la societat i l'agafa desprevinguda en totes les situacions, des de les més còmiques a les més dramàtiques. A nosaltres, els catalans, la caiguda del subministrament elèctric ens va deixar bloquejats. Van caure les comunicacions, van caure també els telèfons fixos, no hi havia corrent per carregar els telèfons mòbils, la indústria i el comerç es van aturar, hi havia botigues que no podien baixar la persiana perquè era automàtica, qui no tingués diners a metàl·lic no podia comprar res, la gent que per raons sanitàries viu amb aparells connectats a la xarxa elèctrica es va espantar, lògicament. Per sort, els hospitals, pel fet de ser autònoms, no van tenir problemes, és a dir, van poder resistir. L'endemà tot va anar tornant a la normalitat i en el futur ho recordarem com una experiència, com el dia que ens vam quedar a les fosques. Els fragments que hem escoltat pertanyen a la pel·lícula Apagada a Nova York, una producció canadenca protagonitzada per Jim Mitchum, el fill de Robert Mitchum, i Robert Carradine, Ray Milland i Jean-Pierre Aumont. Aquesta pel·lícula situa l'acció el 13 de juliol del 1977 a Nova York, quan la ciutat, que mai no dorm, va patir una apagada que va durar el doble de la nostra. Concretament va durar 25 hores. 25 hores que van ser terribles, ja que la foscor va ser aprofitada per grups vandàlics que van fer estralls i hi va haver aldarulls, incendis, robatoris, en fi, una mica de tot. No només van ser 25 hores sense llum, van ser 25 hores de violència i caos. Una altra pel·lícula que també aborda el tema de l'apagada és L'efecte dominó, que centra l'acció a l'altra costa dels Estats Units, a la costa oest, al sud de Califòrnia.
Cuando las luces de la ciudad dejan de iluminar.
Un apagón. ¿Qué dime?
Sí, fantástico.
Cuando las líneas de comunicación se interrumpen.
He puesto la radio del coche y no funciona.
Lo sé.
Las normas que nos mantienen unidos.
¿Tenéis idea de lo que pasa?
Que tú
desaparecen.
Visita mi casa.
La gente está loca.
Me han dicho que hubo saqueos y disparos anoche.
Dios mío.
Están mal allí las cosas. Algunos tenemos hijos, ¿sabe?
¿Y dónde no?
Ellos tienen la misma idea que nosotros de cuándo volverá la electricidad.
Si quieres, puedes quedarte en nuestra casa.
¿Si a ti no te importa?
Claro que no.
Ahora 3 personas.
Venga, tenemos que divertirnos.
Vas a desnudarte.
Que ven cortada su unión con el exterior.
El problema es el dinero. Necesitamos pilas.
Tenemos pilas.
Y agua.
Y un arma.
Un arma.
Están a punto de vivir.
¿En qué piensas?
En nada bueno.
La tentación.
¿Eres celoso? ¿Y tú?
Si no sabéis jugar, no volveremos a organizar fiestas.
El peligro.
Hay alguien en la casa aquí.
Y la emoción de un mundo.
¡Detened a ese tipo!
Sin reglas.
L'efecte dominó és una pel·lícula del 1996 que es va inspirar en una sèrie documental britànica del 1978 que es deia Connections, i que era d'educació científica. Es van emetre 10 episodis i la pel·lícula es va basar en el primer de tots, que es deia L'efecte desencadenant, i que explicava amb tot detall la dependència que té el nostre món de les complexes xarxes tecnològiques i els efectes que això té. Com dic, la sèrie és del 1978 i la pel·lícula del 1996, de manera que si aquesta dependència nostra ja preocupava i obria molts interrogants 30 o 40 anys enrere, podem imaginar com ens ha de preocupar ara que som infinitament més dependents que aleshores. Però bé, parlant de sèries, l'Estat espanyol en va fer una el 2022 en aquesta línia. No era d'educació científica, sinó de ficció, i tenia 5 episodis titulats Negació, Emergència, Confrontació, Supervivència i Equilibri. Aquí ens trobem amb una tempesta solar que impacta a la Terra i causa una apagada global, cosa que obliga la gent a haver d'adaptar-se a un món sense coses que fins aleshores eren d'ús bàsic, com la llum, les telecomunicacions o el transport. La sèrie es deia Apagón, apagada.
¿Has visto las noticias?
Sí.
Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas, y pilas.
El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, es correcto.
Me dices que pare comercio, colegios, hospitales, industria.
Esto es así, podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarlos.
¿Es urgente?
Hombre, pues tú dirás, estamos desbordados.
No se atenderá a mayores de 70 años.
Un momento, ¿solo hay esto?
Yo puedo trabajar sin luz, sin personal, pero no sin medicamentos.
Sé que esta situación no está siendo fácil para ninguno.
¡No!
Os pido que aguantemos un poquito más.
Necesito ver a mi familia, a mi hija, a mi mujer.
Un fragment de la sèrie espanyola Apagón, que recull 5 històries protagonitzades per personatges que es veuen obligats a viure com ho feien els nostres avantpassats, és a dir, sense el suport tecnològic de què gaudim avui. És una sèrie francament bona que ens empeny a reflexionar sobre el nostre sistema de vida. La grandiosa apagada de 12 hores que vam viure el 28 d'abril passat podríem donar-la per bona si serveix per fer-nos pensar, si serveix perquè ens preguntem com seria la nostra vida sense llum, com seria quan premem l'interruptor i no passés res. Pensem també que la llum és fonamental al cinema. Sense llum el cinema no existiria, no hi hauria setè art, perquè per projectar les imatges en una pantalla cal tenir llum. Una estona de foscor, bé, ja ho sabem, pot ser divertida. És molt romàntic sopar la llum de la lluna o a la llum d'unes espelmes. Però la vida és moltes més coses. Avui, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a les grans apagades, recorrerem a una pel·lícula que ens deixi un bon gust de boca, després de tantes tensions i confrontacions. Es tracta d'una comèdia del 1968 titulada Què feies quan se'n va anar llum? Protagonitzada per Doris Day, Robert Morse i Terry Thomas. És una pel·lícula que se centra en la gran apagada que va tenir lloc als Estats Units el 9 de novembre de 1965, quan el sistema interconnectat d'electricitat que uneix la costa est d'aquell país amb el Canadà va patir una avaria que va durar 14 hores. Això va fer que més de 30 milions de persones quedessin a les fosques. Arran d'això, arran d'aquella nit del 9 de novembre del 1965, van passar un munt de coses. Talls d'aigua, talls de gas, bloqueig de les benzineres, 600.000 persones atrapades dins dels trens i també, ves per on, una cosa molt menys dramàtica, com va ser el fenomen del baby boom. Perquè bé, la gent, davant la impossibilitat de fer res, va optar per fer l'amor. I els efectes d'aquella nit es van registrar a les estadístiques 9 mesos després. La pel·lícula, com a comèdia que és, basada en una obra teatral del dramaturg francès Claude Magnier, se centra en els embolics sentimentals i la cançó dels embolics sentimentals de la pel·lícula i la cançó de la banda sonora, composta per Dave Grusin i cantada pel trio vocal de Letterman, té el mateix títol que la pel·lícula. Què feies quan se'n va anar a llum? Fins la setmana vinent, amics.
Where were you when the lights went out?
Were you only a dream that I only dreamed about? Where was I when the lights went out? Was I only the fling you knew you could do without? Was my heart just dying to tie one on? Why did I try to tag along? Was it only a slip, just a trip, but not a fall? Was that all it was meant to be? Were my eyes just deceiving me? Was the light all that blinded me? Or was it you? Where were you when the lights went out? Were you only a dream that I only dreamed about? Where was I when the lights went out? Was I only the fling you knew you could do without? Was my heart just dying to tie one on? Why did I try to tag along? Was it only a strip, just a trip, but not a fall? Was that all it was meant to be? Were my eyes just deceiving me? Was the light all that blinded me? Or was it you who couldn't see?
Continguts en xarxa. Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. A l'espai de tecnologia d'avui abordarem un tema que últimament és cada vegada més freqüent. Segur que recordeu l'esclat d'un reactor a la petroquímica de Tarragona el 2020 o, més recentment, el foc a una fàbrica de productes químics per una fàbrica de piscines a Vilanova i la Geltrú, que va generar un núvol tòxic. Doncs precisament avui parlarem d'accidents industrials, de la prevenció del risc i del núvol tòxic. Saludem a Juan Jesús Pérez, que és professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC, de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Professor, benvingut.
Moltes gràcies.
Avui parlem d'un tema que domina especialment, no?
Bueno, és part dels temes que portem al Departament d'Enginyeria Química, els riscos industrials, sí.
Què entenem per un accident industrial?
Bueno, un accident és un succés que no és comú, o sigui, un succés que passa de quan en quan i que té unes conseqüències, tant per a les persones com per al medi ambient, inclús econòmiques.
Quins serien els més comuns?
Les conseqüències d'aquests accidents són normalment foc, explosions i núvols tòxics.
I per què creu que és important que la societat estigui informada sobre aquests riscos?
Bueno, primer s'han d'assegurar que les autoritats vigilen bé les instal·lacions, o sigui que s'han pres mesures de prevenció perquè la probabilitat de que un succés d'aquest tipus ho tinguem sigui el més petita possible, això per una banda. I després, això serien mesures de prevenció, després poder saber quines serien poder predir quines serien les conseqüències d'aquest accident.
Anem a alguns detalls concrets sobre el tema d'avui. Quins factors acostumen a estar al darrere d'un incendi, d'una explosió en una instal·lació industrial? És a dir, per què passa el que passa?
Bueno, passa per una causa que no està prevista. Passa per una anomalia del funcionament normal. Pot ser que una bomba s'hagi espatllat i que aleshores no hi hagi refrigeració d'un reactor, per exemple. O sigui, tenim un reactor i tenim una reacció i això s'està escalfant. Normalment això es refrigera amb un circuit d'aigua, però a lo millor la bomba d'aquest circuit s'ha espatllat i aleshores no tenim refrigeració, el reactor s'escalfa i probablement pot explotar. Això és un cas que passava anteriorment. Aleshores, prevenció, pues hem de tenir dues bombes. Si una s'espatlla, tenim la de repòs. O sigui, tenim
la substitució.
Tenim una segona possibilitat perquè el circuit continuï funcionant i el reactor es pugui refrigerar, no?
Però ha acostumat a passar que aquests accidents s'han produït segurament en moments on no hi havia una vigilància o un control massa exhaustiu i, per tant, aquesta reposició o aquesta substitució de la bomba, si s'està a sobre del que ha passat, es pot fer més ràpidament, però quan arribem tard és quan es produeix l'incident, l'incendi, l'explosió, que és el que genera tot el problema.
Clar, és el panel de control, diguéssim. Si el panel de control no es controla contínuament, pot ser que hi hagi una fuita o que hi hagi una alarma d'alguna cosa que no està funcionant bé, i si no, el sistema no és prou robust perquè hi hagi un circuit secundari de recolzament i la persona que té en compte aquest control no se n'adona, pues pot passar aquest accident. Una sobrepressió, una fuita, una flama accidental.
Uh-huh. Si haguéssim de definir exactament què és un núvol tòxic,
bueno, un núvol tòxic seria els gasos que es produeixen de la combustió d'un material, i aquests gasos possiblement porten un material que és tòxic per la salut humana. Però una cosa tan senzilla com pot ser cremar llana, cremar cautxo, cremar qualsevol de les substàncies que tenim a l'abast, aquesta cremació en quantitats grans pot produir una... No és una flama, són productes tòxics que passen a l'atmosfera i aleshores es dispersen en aquesta l'atmosfera i arriben amb unes concentracions que poden ser tòxiques per la salut.
Mm-hmm. Quins efectes immediats pot tenir una afectació per un núvol tòxic? Perquè les ha de tenir immediates i segurament posteriors, no? Més a llarg termini?
Sí, hi ha molts compostos que l'efecte es produeix immediatament. Per exemple, una fuita de clor. Una fuita de clor, depenent de les concentracions, deixa les persones probablement molt tocades i amb una concentració una mica més elevada produeix la mort. De fet, el clor s'utilitzava com agent químic en la Primera Guerra Mundial. És famós per la utilització d'aquests compostos. Per exemple, en aquest accident que hem viscut a Vilanova, jo crec que sí que es va produir clor a l'atmosfera i aleshores aquestes concentracions, si haguessin estat prou altes, haguessin afectat a les persones directament. Però hi ha altres compostos que semblen innocus i tenen la toxicitat a llarg termini. Per exemple, va haver un accident a Seveso, al nord d'Itàlia, a prop de Milano, que va produir uns compostos que immediatament no són tòxics, però que a llarg termini eren cancerígens. I, de fet, després de 15 o 20 anys després de l'accident, s'ha demostrat que la incidència de casos de càncer en aquella zona és molt més alta que l'habitual.
Uh-huh.
O sigui, pot ser a curt termini i a llarg termini, depenent del compost.
Per això. I la repercussió no és només sobre les persones, sinó que també sobre el medi ambient.
Clar.
No? Pot haver afectació?
Clar, de fet, núvols, O sigui, ja, no, però això és un núvol, estàvem parlant d'un núvol tòxic que prové d'un accident. Però, de fet, les emissions de diòxid de carboni, diòxid de sofre, per cremar carbó en les centrals tèrmiques, produeix un gas que és àcid, i amb la pluja produeix això que es deia la pluja àcida, que tenia un exemple claríssim aquí a la central tèrmica de Teruel, el poble es deia Andorra, crec, en la província de Terol.
Andorra de Terol, sí.
Sí, i sí. Aleshores aquesta central tèrmica produïa a pluja àcida en les muntanyes del voltant. Però si un núvol tòxic de clor, per exemple, pot afectar, per suposat, el bestiar i les plantes també, perquè clar, les oxida i, per tant, les elimina.
Parlem de la modelització dels efectes que això pot tenir. És a dir, quin paper juga el fet que tinguem un model de prevenció i tinguem una resposta a aquesta mena d'accidents?
Sí, això és una mesura dins d'un marc general que podíem parlar de resiliència. Jo crec que sentirien aquesta paraula més i més sovint en el futur. Resiliència ve a ser la capacitat que tenim de poder resistir a un efecte advers, no? Aleshores, si tenim un accident i es produeix un núvol tòxic, el primer que voldríem saber és com es dispersa aquest contaminant. Aleshores, hi ha models que permeten preveure com evolucionarà la concentració a l'atmosfera al llarg del temps. I això depèn de les condicions atmosfèriques. Si l'atmosfera s'hi fa molt... si fa bon dia, si fa sol, si hi ha una inversió tèrmica, les concentracions seran molt més grans que si fa un dia més aviat túrbol, i aleshores el contaminant va cap a la troposfera més alta i, per tant, la concentració arran de terra és més petita. Tot això es pot modelitzar amb models, diguéssim, físics matemàtics, i això ens permet saber quines són les concentracions que perceberan persones que estiguin al voltant. Per suposat, la direcció del vent és molt important.
Bàsicament. Serien aquestes. I si parlem d'eines o de simulacions, perquè això ho hem sentit moltes vegades, no? Simulacions com un protocol a seguir... i que s'utilitzen quan es produeixen aquests accidents. De què estaríem parlant? De quin tipus d'eines? De quines simulacions es poden fer per anticipar-nos a la propagació d'un núvol tòxic?
Bueno, són models d'ordinador l'Agència Americana de Medi Ambient, la EPA, Environmental Protection Agency, té un programa que es pot descarregar gratuïtament i permet saber quines són les concentracions, depèn de les condicions meteorològiques, com es dispersarà aquest núvol. Per tant, sabrem les concentracions, i sabent les concentracions i el temps d'incidència, podem saber o podem imaginar quin serà l'efecte sobre la salut. De tota manera, també s'ha de dir que sempre que passa això, les autoritats el que demanen és confinament, perquè les concentracions que arriben a les cases, dins de les cases, són moltíssim més petites, i per tant, el millor que es pot fer, és l'única solució ràpida, diguéssim, és el confinament. Es pot modelitzar també aquesta concentració dintre de la casa i es veu que és molt més petita que en l'exterior.
Uh-huh. Quin tipus d'indústries presenten majors riscos?
Les indústries químiques, clarament. Uh-huh. Derivats del petroli, tot el que és, per mi això és indústria química, clar. Les indústries que tracten residus, és molt comú sentir que s'ha cremat tot
una planta
que tenia cautxo que estava per reciclar. Aleshores, això produeix una contaminació tremenda.
I com es determinen i es classifiquen els riscos en una planta industrial?
És difícil contestar aquesta pregunta. O sigui,